cosa, estimades, què suposaria trencar amb la vostra família? Es diu que la família és sagrada, el més important, que mai se li ha de donar l'esquena perquè són els qui de debò es preocupen per nosaltres. Però, i si és la nostra pròpia família la que ens fa mal? Quan som petits, els nostres pares són les persones que, per naturalesa, més admirem. Els hi tenim un amor incondicional. I la incondicionalitat no vol dir només que per tu faria qualsevol cosa. Moltes vegades vol dir que per tu també aguantaria qualsevol cosa. És aquí, en aquesta escletxa, on se'ns fa tan difícil posar límits als mals comportaments o fins i tot als abusos, quan es produeixen des dels vincles de sang. Dir per qui no passo, i sobretot quan som petits i els nostres pares són els nostres guies, els nostres referents i fins i tot l'autoritat, és molt difícil. Qui no ha anat a sopar a casa d'una amiga i ha tornat a casa pensant «Mira quina casa més bonica que té, quins plats més bons que li cuina el seu pare, sembla que s'estimen molt el seu pare i la seva mare». I al comparar-se, molts nens i joves també veuen altres coses. Veuen que casa seva és un lloc on regna la por, regna la mala maror, la tensió i, a vegades, inclús, el maltractament. La nostra cultura ens pressiona per sentir com un fracàs qualsevol tipologia familiar que no sigui perfecta, quan la realitat és que tothom amaga merda sota la catifa i que totes les famílies hi ha persones que no ens fan bé, en major o en menor mesura, és clar, o que ens han pogut fer mal en un moment de la vida determinat, volent-ho o sense voler. Sovint, no tenir una família perfecta ens fa sentir vergonya, ens fa sentir culpables i ens fa aguantar, moltes vegades, relacions doloroses i que, si no fóssim familiars nostres, segurament no dubtaríem a tallar. Trencar amb la família deu ser una de les decisions més complicades de prendre, però què passa quan ho fem i tallem la relació totalment? Com afecta pensar que no parlarem amb algú tan proper gairebé mai més? Per què és tan difícil desfer-se d'un vincle de sang? Què passa un cop fas el pas? Soc l'Alba Riera, benvingudes a La Torre.
Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau.
Vinga, doncs comencem aquesta tertúlia sobre trencaments familiars i per fer-ho m'acompanyen. A la punta de tot hi tinc el Nica Tofuria, biotecnòleg. Benvingut.
Hola.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, biotecnòleg.
El plaer és meu.
Benvingut. Gràcies. Al seu costat hi tenim a la Irene Pomerol, que és gestora d'urgències mèdiques.
Exacte.
Benvinguda, moltes gràcies per acompanyar-nos, Irene.
A vosaltres per convidar-me.
A l'altre costat i a la punteta de tot hi tinc a l'Abril Serrat, que és project manager.
Hola.
També benvinguda.
Gràcies.
I al meu costat a la Laura Galve, que és periodista.
Hola, què tal?
Vale. Abril, començarem tu per conèixer la teva història. Pel que sé, si no rectifica, fa 4 anys vas trencar la relació, en el teu cas, amb la teva mare.
Sí.
Que això no deu ser gaire senzill. Com és que vas arribar a prendre aquesta decisió tan radical?
Perquè va arribar un punt que era o ella o jo, o la seva felicitat o la meva. I vaig decidir que anava a ser la meva sempre.
Com era la vostra relació? Quins conflictes hi havia? Com va ser, explica'ns una mica com va ser aquesta història.
Era una relació tòxica, com qualsevol relació tòxica que podem ser amb qualsevol altre tipus de persona amb nivell de categoria social. En aquest cas va ser la meva mare. Però una persona que em reclamava atenció, que no em tractava bé, que no sé com dir-te, però com que abusava de mi, de la meva persona, m'anul·lava com a persona, em faltava el respecte. Vaig estar molts anys visquent amb ella i les seves parelles, relacions també molt tòxiques a casa meva, la ley del hielo, de no parlar-me potser en una setmana perquè s'havia enfadat pel que fos, o de fotre'm fora de casa quan li donava la gana. I va arribar un punt on jo vaig marxar ja de casa i al cap de 2 anys d'haver marxat de casa d'ella, vaig decidir que anava a tallar la relació perquè no podia més. Em trucava tota l'estona i m'impedia fer la meva vida.
Uh-huh. Per recapitular, com era, o sigui, com recordes el teu dia a dia quan eres més petita?
Hi ha moltes parts que no me'n recordo.
Que no les recordes, eh?
Hi ha moltes parts que no me'n recordo, però jo el que més recordo és arribar a casa de l'escola i posar com l'orella així a la porta per veure què estava passant a dintre i si hi havia un, no sé, un pitote. Escriu el llenguatge i dir-li, escolta, em quedo amb tal amiga, tal, i marxar al carrer i quan ella em contestava era com, vale, ara m'ha contestat, vol dir que el pitote ha acabat i ja puc tornar a entrar a casa. Uh-huh. I no sabia mai el que anava a trobar-me.
Al final acabes trencant la relació amb ella, però abans de prendre aquesta decisió, tu intentes posar límits, intentes fer alguns canvis, intentes parlar amb ella, es pots posar algun exemple?
Bueno, és que quan arribes a aquest punt és perquè ja ho has intentat tot. Has intentat parlar, has intentat marcar límits, però quan et trobes amb una persona que és narcisista, que no et deixa marcar límits, que sempre ha de ser el que aquesta persona vulgui, et trobes amb una paret. I sempre és una paret que et fa mal i al final és la teva mare que t'ha de cuidar, t'ha d'estimar. I quan tu reps amor intermitent i estàs sempre intentant allà... És que no hi ha una altra manera.
I diries... Sabries identificar quin va ser el moment clic en el que vas dir «Val, ara sí que per aquí ja no passo».
Sí, un dia, bueno, va ser el dia de Sant Jordi del 2022.
Que tenies allà, a quina edat?
22 anys, crec, o 23. I jo estava treballava en un centre d'addictes, jo era acompanyant terapèutica, estava amb un pacient, jo havia estat 12 hores amb aquell pacient vigilant-lo i controlant-lo, i em va trucar crec que 55 vegades a la feina, vaig haver de pagar el telèfon, i al final li vaig agafar el telèfon i vaig dir, escolta, què passa? No, perquè no sé què. Vaig dir, mira, quan arribi a casa et trucaré. Quan vaig arribar a casa la vaig trucar, em va formar un escàndol per telèfon, em va dir, bueno, coses horroroses per telèfon, vaig haver de fer 50 gestions també en 2 hores amb més persones que estaven involucrades en tot això que estava passant, i vaig veure que m'estava desgastant ja la vida, que no podia tenir una vida normal si aquesta persona continuava formant part de la meva vida. Uh-huh. I li vaig enviar un WhatsApp i li vaig dir, mira, s'ha acabat. No vull que contactis mai més amb mi ni amb ningú del meu entorn. Em va respondre de forma superverinosa i jo la vaig bloquejar. I
des d'aleshores no has tornat a saber res més d'ella?
Bueno, he intentat contactar a través de la meva àvia o a través d'amics, però jo sempre dic que no.
Clar, la figura en el teu cas és la de la mare. Mm. Quan eres petita, quan estaves a l'escola, quan parlaves amb altres amigues teves, amb tu això ho podies explicar d'alguna manera o et feia vergonya, et feia sentir culpable? Com ho vivies? Perquè és la mare.
És que ho tenia normalitzat, per tant, clar. No passaven... O sigui,
perquè no hi havia altres referents al que tu havies vist.
Clar. Jo veia les mares de l'escola i, bueno, tampoc no... És que, clar, quan ets petit no tens eines per comparar tampoc. Clar. Llavors, per mi era la meva normalitat. El que sí que recordo, quan ja era més adolescent, de, no sé, justificar-la, si li muntava un espectacle a algú al col·le, a algun profe o algú, anava jo i, escolta, perdona, tal, sempre com justificant-la o intentant, no sé com dir-te, però em posava al seu costat, perquè és la meva mare, al final, no? Però, clar, no sé, és que al final és això, o ella o jo.
A més, una pregunta que també us volia fer a tots, perquè és veritat que quan som nens o quan som adolescents, suposo que és molt fàcil normalitzar el que tenim a casa i no saber tampoc posar límits perquè ets el fill, perquè els altres són els pares i perquè, a més, els pares són l'autoritat, són, en principi, la gent que t'estima, la gent que et cuina, que et cuida, que et posa un plat a taula. Llavors, recordeu això de ser petits i no saber si allò estava bé, si estava malament, què estava normalitzant, què no, on estaven els límits?
Des de ben petits, jo crec que sempre som conscients de si les coses estan bé o estan malament. Uh-huh. L'altre és que no tinguem
les eines
aquests,
per abordar-ho.
Exacte, les eines. I llavors aquí ja és la supervivència i com tu, amb aquestes experiències després, tires endavant, no?
En el vostre cas també va ser
clar,
així.
O sigui, jo en el meu cas sí que és cert que quan era petita... Jo veia, no, les determinades situacions que hi havia a casa, en el meu cas, amb el meu pare, i sí que sentia que hi havia alguna cosa que no estava bé, però no sabia ben bé què era, no? O sigui, també va arribar un punt que vaig normalitzar moltes situacions, discussions que no eren discussions, no? Que més endavant vaig veure... jo recordo amb el meu padrastre un cop discutir i vaig dir, ah, vale, això és una discussió sana, no? Que hauria de ser de pare a filla i no el que estava tenint amb el meu pare. Però sí que em va costar molt posar nom al que havia viscut i, de fet, vaig començar com a parlar amb més solidesa molt més endavant.
Voldries afegir alguna cosa?
No, estic molt d'acord amb el que diuen. Jo sí que, clar, el meu pare, en aquest cas, sempre ha sigut una persona molt violenta i es va separar ma mare quan jo tenia 5 anys i als 10 se'n va anar a viure a un altre punt del país. Aleshores, clar, vaig tenir molt poc contacte amb ell, el tenia, òbviament, però no era diari, sinó que era setmanal i després ja era trimestral quan es va mudar, no? Però jo ja des dels 5 anys, des que ja jo tenia ús de consciència, sí, sabia perfectament que allò era violència i la resposta era potser... silenci, fer-me petita per protegir-me, però era molt conscient de que era una persona violenta, no a nivell físic, amb les persones, però sí que ho tenia molt clar.
I us veu comparar, o us comparàveu amb altres famílies, sí. També durant l'adolescència, durant
els petits? Sempre, sí, tota l'estona.
No, jo tenia la meva millor amiga, la Marta, que hi anava a casa seva, els seus pares junts, s'estimaven, el seu pare sempre estava amb ella, la seva mare sempre la tractava bé, sí. No li cridava, no li parlava malament, no la castigava amb coses rares, i jo deia, hòstia, Que guai, no? Això, quina casa més guai, no? És un espai segur, no, aquesta casa?
Però tampoc saps molt bé...
No?
Que és el jo que... recordo sobretot la tranquil·litat. És que recordo a l'escola hi havia una nena que es deia Anna, que eren molt amigues, i jo recordo el seu pare era supergraciós, i sobretot a mi, o sigui, el que em fixava era la tranquil·litat que ella sentia quan estava amb el seu pare.
Sí.
O sigui, mira, una cosa com, ostres, quin relax, està bé amb ell, al sofà, que jo era una cosa que no era molt normal amb ell, amb el meu pare.
Jo recordo fins i tot, quan era adolescent, enfadar-me fins i tot amb la gent que es queixava, els meus companys que es queixaven de és que dinar familiar, no sé què, i és com, tu almenys pots tenir un dinar familiar tranquil, saps? Que tinguis un tiet, que no sé què, que no sé quantos.
Exacte.
I sí, jo, per exemple, porto anys i anys fent dinars de Nadal a casa de la meva millor amiga i llavors és tot perfecte. I clar, després, quan creixes, veus que evidentment no tots són flors i violes, però clar, quan ets adolescent fa com més.
Sí. En el teu cas, Irene, quan veies una situació així i després tornaves a casa, què senties?
Clar, és que això, sobretot aquests casos que comenteu, a mi em passava quan jo anava a l'altre punt del país on viu actualment el meu pare. Jo veia molt perquè, clar, jo passava molt de temps amb una amiga que vaig fer allà, perquè tampoc em volia anar allà a casa. O sigui, jo notava que no era benvinguda. Algun cop se m'havia dit, te'n pots anar, que volem estar en família? Però això se m'havia dit. Llavors, jo me n'anava a casa de la meva amiga, i potser d'un mes que em tocava estar en aquell poble, jo podia passar tranquil·lament 2 setmanes a casa de la meva amiga, perquè, clar, o sigui, ni jo volia estar allà, ni ells tampoc em volien gaire, perquè el meu pare va formar una altra família. I, clar, jo anava a casa de la meva amiga, i, clar, era una família superunida, que els encantava fer plans junts, que em convidaven moltíssim, que em recollien moltíssim, que em netejaven la roba, que era una més, i tot era bon rotllo i ganes d'estar junts. I, clar, i jo després havia d'anar a casa del meu pare, de dir, avui s'enfadarà amb mi, em cridarà, muntarà un espectacle, això, la llei del silenci. Què passarà avui, saps? En plan, era zero acolliment.
Et senties petita, deia.
Molt.
Vosaltres era tristesa i sentir-vos petits, o més ràbia, o més desconnexió, o més
tristesa.
Incomprensió.
Jo era anar-me cap a dins.
Cap a dins.
Sí, cap a dins, sí. Cap a dins, cap a dins.
Com fer-vos una boleta, no?
Sí.
Com més petita i més invisible, millor. Com menys espai pogués ocupar.
Sí,
per no molestar. No molestar, no cridar l'atenció.
La sensació de no ocupar.
Sí, totalment.
Però a la vegada després hi ha com un instint, no? Fins i tot animal, de dir, no, és que no passaràs. Com, jo crec que això és, bueno, és l'instint de la supervivència, no? Al final és com... abans que tu, vaig jo. Jo ho considero molt animal, molt de dir, no? És que em reafirmo i em confronto al final, després d'estar tant de temps, petita, no, és igual, deixa-ho estar. Arriba un moment que petes i és literalment aquí estic jo.
Sí, és una explosió total.
Exacte,
un abans i un després, no?
Sí.
Nica, em quedo amb la teva història i després vaig amb la teva.
Perfecte. Irene?
Sí. Nica, en el teu cas, tu, pel que sé, arrossegues com una vida d'estires i arronses amb el teu pare. Explica'm primer com era la vostra relació quan hi havia relació.
Jo, el meu pare, per exemple, la primera vegada que el vaig veure va ser quan jo tenia 3 anys. Sabia, perquè jo m'havia estat criant amb els meus avis i sabia l'existència del meu pare pels cassetes i aquestes coses que bueno, i fotos, no? Però cada cop i volta me'n recordaré sempre que un dia arriba un home i et diu «Hola, sóc el teu pare!»
Ah, d'acord.
Vale, què hem de fer, no, amb això? I així, fins als 15, per exemple, que sí, que no. Als 15, per exemple, ell mateix em va tallar el contacte amb mi, em va dir, no vull tornar a saber res més de tu. I jo, ok, doncs...
Llavors, fins als 15 era intermitent, també, la relació,
sí,
eh? I als 15 ella et diu, fins aquí. Ara ja no sou pare, avui
sí,
no sou pare, avui ja no sou pare.
Més a més, sí. Vale. Un WhatsApp. No vull saber res més de tu. D'acord, doncs jo mato la figura del pare... perquè no quedava una altra. A més, jo tinc germans petits, llavors havia de fer de figura paterna cap a ells, cap a mi. I llavors això. I després, un altre dia també, al cap de 3 anys, va tornar i va ser com... Hola, torna a ser el teu pare.
Ara vull tornar a jugar a ser papa.
Ostres, sí. Tu. Uau.
Al final vaig dir, sí, bueno...
Bueno, clar.
Què hem de fer, no? És el teu pare, ok, i tal... I al final és reconfortant, també.
Clar,
és una seguretat
positiu.
Però, clar, amb el temps vaig veure que era una seguretat molt falsa. perquè sí, hi ha una persona que diu ser el teu pare, però és que ja no pintava res a la meva vida. I el meu límit, per exemple, va ser quan després de uns mesos en el qual jo estava fent el meu paper de diplomàtic, d'intentar com que la problemàtica s'estava generant i que explotava, no explotés, a mi se'm va... Bueno, al final va acabar explotant, spoiler, va acabar malament, se'm va recriminar a mi que jo era un dels culpables de que tot això passés. Mm-hmm. Quan m'havia desvivit per això. I llavors aquí va ser.
I culpable per què?
Perquè suposo que és difícil, no?, assumir la culpa quan has fet tantes coses malament.
I la responsabilitat com a adult. Clar. La teva sexualitat va tenir algun paper important en aquest conflicte?
Sí, no, perquè abans que jo descobrís la meva sexualitat, ja hi havia motius.
Ell ja tractava d'aquesta manera.
Clar, vull dir, jo, a mi no m'agradava jugar a futbol, no tenia amics, homes o tios, parlava així més estrident, els gestos, no sé què. Clar, després va ser la sexualitat, però a mi el meu pare em va dir o canvies o marxes de casa.
Oh, wow.
Jo vaig dir, sí, canvio. Perfecte. Però, clar, i llavors, a la mínima de canvi, quan alguna cosa no va malament, llavors ja era el maricón, el no sé què...
Sí, això t'ho va arribar a dir, eh?
Sí. Uh-huh. Infinites ocasions. I això, arriba un punt que dius, és que...
Llavors, diguem-ne que tu sempre, en realitat, havies sentit el rebuig per part del teu pare.
Completament. Sí.
I com es conviu ara, avui en dia, com es conviu amb aquesta sensació de rebuig per part de la figura paterna?
La fugida constant és la recerca del perfeccionisme, de l'evasió del conflicte, també. No sé com vosaltres això ho porteu.
És la meva màxima a la vida. Que m'ha dit conflictes...
Clar. Sí, la mínima que genera un petit conflicte amb qualsevol cosa és... No.
Sí.
Anem a parar-ho, anem a parlar, no sé què. Apego ansiosa, no suposo, però...
100.000%. Sí, tots teniu problemes amb el conflicte.
Sí.
O sigui, molts problemes, jo ho passo molt malament, vull dir que intento...
Quan hi ha una baralla, quan hi ha algú que s'enfada...
Sí, de fet, com tinc molta por a fer enfadar algú, a decepcionar algú... estic molt pendent també dels gestos de l'altra persona, no? Estic tota l'estona llegint rostres, o sigui, de buscar algun indici que em digui que aquesta persona està enfadada.
Oh, 100%.
Sí, és
algú... És que és la sobreempatia. La sobreempatia, sobreanàlisi, estàs constantment alerta. De no dir res, aviam com ha reaccionat, de dir, segur que si no hagués fet servir aquesta paraula, potser aquesta persona no m'hagués mirat de reull, m'hagués mirat directe, tot. Sobreanalitzes tot. Constantment em jutjo a mi mateixa de dir, sí, ho estic fent malament, ho estic dient malament, mm-hmm, no vull que ningú se'n faci, vull que tothom
que
estigui bé.
Sí, us passa. Un munt.
Sí, moltíssim. Sí. Sobretot si no estic divertida, espontània, si algun dia estic de bajón, perquè normalment sóc com divertida, espontània, faig bromes, la gent es riu, no sóc com el payasete del grup, no? Quan no tinc aquest rol, em sento tan malament.
He fet malament, no? Teniu el perdó a la punta de la llengua,
sí,
no?
Tota la paraula preferida.
Perquè busques perdó també per la validació.
O sigui, jo estic... A tu t'ha passat... Perquè tu no deies res.
A mi m'ha passat
tu
tot el que...
T'has rebotat d'una altra manera, no?
O sigui, m'ha passat tot el que esteu dient, però jo estic... O sigui, he sorgit d'això.
Que bé, pues,
o sigui, no és broma. Estic en apego seguro.
Ho he aconseguit.
O sigui, en sèrio. Sí, gràcies.
Gràcies.
En sèrio. No, us ho dic, literalment...
I quina diferència notes? O sigui, com que...
M'és igual tot el que...
És que m'és igual.
Com ho has fet?
I
com has aconseguit?
Clar.
M'he menjat molt el coco, Ho he passat molt malament, He sigut molt honesta amb mi. Jo crec que m'he fet molt de mal a mi mateixa, dient-me moltes coses que m'han... És que sóc la persona que més mal m'he fet, real, dient-me veritats i acceptant coses de mi que no m'agradaven i acceptant d'on venien i enfrontant-les a la cara. O sigui, jo allò d'evadir els problemes, 100%.
Vale.
Però va arribar un dia que vaig dir, s'ha acabat. La meva opinió val i el que jo penso val i sóc igual de vàlida que la resta i a qui no li agradi, és que m'he d'igual.
Totalment.
És que m'he d'igual. Perquè també, una vegada entens que has trencat amb un familiar com és el teu pare, la teva mare, la resta de la gent... És que no... no està...
Teniu un màster de vida.
Però sí, se sale.
En sèrio.
Gràcies.
Se sale. Gràcies. Irene, em quedo amb tu. Okay. Tu abans ens has donat un tastet, ens has començat a explicar una mica la història, però m'agradaria que ens l'expliquin, que ara tinguem el teu moment i ens l'expliquis millor.
Okay.
Tu també tens una relació, has tingut una relació molt complicada amb el teu pare.
Sí.
Explica'ns-ho. I també, pel que he entès, té a veure amb que el teu pare va formar una altra família, mm-hmm. per tant, tens germanastres i...
Sí.
I tu has viscut,
el tema,
Clar, i tu has viscut com una diferència molt gran entre el tracte que rebies per part del teu pare i el tracte que el teu pare donava als teus germanastres. Com has sigut? Explica'ns la història.
Val. Bé, els meus pares es van separar quan jo tenia 5 anys, era molt petita, i jo, tota la infància, inclús parts de l'adolescència, és que no tinc records. Però jo sí que tinc molt aquesta sensació de que el meu pare era una persona molt violenta. No físicament de pegar-nos, ni a mi ni a la meva mare, però sí molt violenta. I la meva mare, òbviament, la va deixar per això. Llavors, quan jo tenia 10 anys, ell se'n va anar a un altre punt del país. És una persona amb un càrrec important en un hospital d'un altre punt del país. I se'n va anar allà amb la seva nova parella, que era d'aquell poble, per així dir-ho, no? I allà van tenir els meus dos germans. A mi sempre els he coincidit els germans, tot i que no tinc relació amb ells, perquè quan vaig trencar... Quan vaig trobar el meu pare i jo vam trencar la relació, el meu pare em va prohibir exclusivament tenir relació amb els meus germans. I va
ser encara que vosaltres ho volguéssiu.
Que els meus germans, jo em porto 10 amb el mitjà i 13, em sembla, amb el petit. Llavors, jo no tenia res a fer. Jo tenia 19-20 anys en aquell moment. Quan vam trencar el tot, va ser per telèfon, òbviament, perquè, clar, estàvem en punts diferents. I clar, em va amenaçar de portar-me a judici si jo m'acostava als meus germans... Ah. I sé que ho va complir perquè vaig anar a judici, perquè ens va demandar a mi i a ma mare perquè no es volia fer càrrec legalment a nivell econòmic de mi.
És a dir, que fins i tot t'ha portat als tribunals.
Sí, he anat a judici quan jo tenia 21 anys, més o menys, perquè jo, òbviament, treballava i estudiava, perquè ma mare és una persona de classe obrera, per tant, amb un sou per mantenir una filla i, de més, precari. Ell és una persona amb el poder adquisitiu, per tant, podia col·laborar més el que feia i sempre ens ha ajudat amb el mínim imprescindible.
Tot i que el diners, diguem-ne, en tenia.
Evidentment.
Perfectament, per poder-te ajudar i per poder cobrir les teves necessitats
Clar.
Com a pare.
Jo també em sorprenia molt perquè jo, quan estava amb la meva mare, ell passava una pensió molt baixa i jo amb ma mare, pues, des que tinc 16 anys, que estic treballant en plan cap de setmana, vacances, als 18 ja, treballar, estudiar, sempre. O sigui, era treballar mitja jornada, estudiar i no aconsegueixo la meva vida sense compaginar estudis i feina, perquè havia de col·laborar a casa i ma mare no podia anar tan ofegada. I quan anava allà, quan anava a casa del meu pare, una abundància. Allà sí que em donava diners. Potser em donava 50 euros al dia per anar a berenar amb els meus amics o per carregar-me el saldo del mòbil. O em comprava moltíssima roba. Jo arribava sempre a Barcelona amb moltíssims diners. O sigui, per l'edat que tenia, potser jo arribava amb 400 euros que m'havien sobrat d'estar un mes. Clar, 50 euros per convidar els teus amics a berenar. I pensant, tu creus que em gasto 50 euros al dia en estar a la plaça del poble menjant pipes?
I et feia sentir estimada i afortunada o et feia sentir estranya?
Era molt estrany, perquè no hi havia absolutament cap tipus d'amor, no hi havia cap tipus d'afecte, tot era violent, perquè pel meu pare l'únic important, que això és una culpa que he portat sempre, és les notes. Bones notes. La meritocràcia. Comparada constantment amb cosins de la meva família que són molt pros, que tenen carreres boníssimes i de més, ja jo no. Clar, la meva mare treballa moltíssimes hores a Barcelona, ell no baixava mai a Barcelona, mai s'ha encarregat d'ajudar-me a fer els deures ni res al dia a dia. Però això sí, volia que tragués 10. I és com... Tinc una vida molt desorganitzada en el sentit emocional. Jo pues, no he sigut molt bona en els estudis, tampoc mai he repetit cap curs ni res, però clar, jo portava pues, alguna assignatura suspesa. Clar, quan jo havia d'anar a casa del meu pare, que jo anava un cop per trimestre, no? Les vacances de Nadal, de Setmana Santa, d'estiu, és quan jo agafava un avió i m'anava cap allà. Diarrea, vòmits, plorant, perquè clar, m'havia quedat matemàtiques. M'havia quedat... mateix i català. I era constantment unes bronques monumentals i uns càstigs i un... Jo he vist el meu pare pagant un sofà, rebentar el sofà patades per estar enfadat amb mi. I era com un... Clar. Llavors aquest tema, el tema de les notes, la meritocràcia, de... Bueno.
Perquè de l'únic fil que et feies sentir que tenies la possibilitat que ell et valorés o t'estimés una mica.
100%. Sempre que jo portava algun trimestre que no portava cap sospesa, era com un, bueno, ara aquest cop sí, aquest cop m'estimarà.
I vas notar, clar, aquest cop m'estimarà.
Ah, exacte.
Exacte.
Sí.
I senties que el teu pare et tractava diferent que els teus germanastres? Tu això ho vas viure? T'hi comparaves?
Mira, és una bona pregunta. El meu pare és una persona violenta clar. I ho és amb tothom.
Clar.
Jo he vist actituds violentes amb ella, i he vist actituds violentes amb els meus germans, que eren molt petits. Ell és violent amb tothom. El que passa que sí que és veritat que fins on jo tinc entès, els meus germans de dia d'avui tenen contacte amb el meu pare del seu pare i han crescut amb ell i ells sí que han tingut una vida diària i contínua amb ell. Suposo que la relació és diferent. No ho sé perquè no en parlo amb ells i m'encantaria, però no...
Clar, t'anava a dir, tu t'agradaria a la llarga molt. I d'aquí uns anys, quan ells siguin molt. Majors d'edat, poder obrir relació amb els teus germanastres?
És el tema. Jo sempre vull tenir germans. Quan el meu pare em va dir que tindria el primer, vaig ser molt feliç, que és el tema que més em toca. I m'encantaria. Jo deixo les portes obertes sempre. Si els meus germans volen contactar amb mi, jo encantada. Sí, m'agradaria molt.
Tant de bo sigui possible.
Merci.
Abans, quan deies que anaves a casa una amiga teva, deies que després, quan arribaves a casa el teu pare, no estaves ben acollida. Això què vol dir, per exemple? És a dir, no et posaven un plat a taula, en tema, eh? Vull dir, com, què vol
clar,
dir no
exemple,
sentir-se acollida? Emocionalment ja ho entenc, sí. Però efectes pràctics i logístics...
Efectes pràctics és com... Com tant el meu pare com la seva parella tenien feines d'horaris que són horaris molt canviants, per així dir-ho, clar, el sentar-se junts en família a menjar, això no passava. Clar, com jo t'havia passat molt de temps fora, a vegades sopaven sense que jo estigués, jo arribava després. Vull dir, mai era com un t'esperem per sopar o avui sopem junts. Potser algun dia anàvem a algun restaurant a menjar fora, però era l'única interacció que fèiem així. D'arribar jo i que estiguessin al sofà mirant una peli i que no em convidessin a seure. Aleshores, clar, jo arribava, bueno, esteu aquí mirant una peli, sí, tal, i jo, bueno, doncs pujo a la meva habitació. No havia cap tipus d'acolliment.
I en quina situació et van dir, pots marxar, que volem estar en família?
Ui, més d'una.
Ho deies abans.
Més d'una. Jo què sé, a vegades arribava o estava allà a casa i potser era el meu pare o la seva parella, que em deien, mira, avui ens agradaria passar un dia en família si te'n pots anar a casa de la teva amiga. I jo, vale...
Ja, però jo, què passa? Jo no soc de la família? O què?
No tenia... No. O sigui,
tu no t'atrevies a dir res.
Cap tipus de capacitat d'enfrontar res. De fet, jo tenia... L'únic límit que em vaig atrevir a posar al meu pare és que ells tenen una casa gran. Mm-hmm. I jo, clar, hi anava tres cops a l'any. Vull dir, clar. Vacances i punt. Pues em feien netejar tot el garatge a fons. Oh, wow. Em feien netejar tota una llibreria que tenien llibre per llibre... Tot. Llavors, jo, una manera de dissociar-me que tenia, no Harry Potter, però Annie, jo cantava, és que això amb les meves amies la riem molt, però jo anava netejant, jo, esto es infernal, fatal, i això, sí.
O a vegades estava... musical.
I tal qual, cantava Annie, o jo estava al llit i cantava El sol brillarà mañana, solo falta, t'ho juro, és molt trist.
És que el cervell és fantàstic.
Sí, el cervell és una cosa, la capacitat de dissociació és magnífica. I a dia d'avui, amb els meus amics fem broma, i quan sem, esto es infernal, fatal, quan estem netejant, i tot, perquè clar, però la meva capacitat de dir, tio, estic aquí fent de cenicienta, tal qual, perquè per netejar sí que em voleu, exacte, però després per fer alguna activitat en família o que sentir-me acollida, no.
Clar, jo entenc que davant d'aquestes situacions, per molt jove o petita que siguis, hi ha un moment on tu dius, és que jo no vull anar.
Correcte, exacte. Bueno, almenys en el meu cas, que havia una sentència de divorci i de més, clar, jo sí que havia d'anar... Clar, sí, el meu pare, quan es va mudar pues, a l'altre lloc, clar, doncs eren vacances. Es va acordar que jo a les vacances aniria un mes a l'estiu i Setmana Santa uns dies i Nadal uns dies, no? Allà. Que havia d'agafar l'avió petit, a menor d'edat, que t'acompanya a la safata. És que tot és molt, és que la història és interessant. I clar, jo li deia a ma mare, perquè ma mare em veia vomitant, diarrea, plorant, en plan, no. Clar. I clar, ma mare en plan, bueno, va, que estaràs amb els teus germans i amb la teva amiga i anireu a fer coses i el teu pare, en el fons, té el caràcter que té, però t'estima. O sigui, ma mare, jo ho admiro, de dir, clar, ara no, després quan jo vaig ser més adulta li vaig dir, mira, em planto aquí perquè és que jo no vull tornar mai més. Clar, allà vam començar a parlar i ma mare va destapar tota la merda. Clar, però en canvi, quan jo anava allà, el meu pare sí que parlava molt malament de la meva mare. Uh-huh. La tenia com a víbora, al mòbil. T'he trucat a la teva mare, que jo havia de buscar víbora al mòbil per trucar-la.
Què dius?
Sí. Ah. Era...
I tot no sé i això, hi havies d'anar.
Exacte.
No hi ha manera.
Fins que l'últim cop que em vaig plantar vaig dir, mira, deixo d'anar, va ser quan jo tenia 19 anys.
Laura, deixa'm que vagi també amb la teva història. Jo, pel que sé, els teus pares es van separar, tenien la custòdia compartida.
Sí.
Tu, de petita, no volies passar estones amb el teu pare?
No.
O sigui que també hi havia com aquesta sensació de dir que jo ja no hi vull anar. Sí. Explica'm una mica la història i per què no volies passar estones amb ell.
Sí, els problemes amb el meu pare van començar just quan es separen, ells dos. O sigui, de fet, abans no recordo tenir una mala relació amb el meu pare. Va ser a partir de la separació que... 9 anys, una cosa així. 8-9 anys. I va haver un clic dins d'ell. Jo crec que allà se li van començar a despertar monstres o coses. I va començar, doncs, sent... Jo veia com actituds molt inestables, o sigui, ella emocionalment era molt inestable, era molt agressiu, sempre anava criticant a ma mare, l'insultava davant meu... eren molts problemes. I llavors jo vaig començar, al cap d'uns anys, a parlar amb la meva mare i explicar-li la situació, que jo no estava bé amb el meu pare... Però ella sí que va intentar una mica, no, de que no talléssim la relació, llavors vaig continuar anant a casa del meu pare. Llavors, no sempre, al principi no sempre eren problemes, teníem estones que estaven bé, però al cap del temps doncs, tot va anar pitjor. A part, ell va començar a beure, va tenir problemes amb l'alcoholisme, va estar en un centre de desintoxicació, però després va tornar... I al final també ha sigut una persona que no ha volgut ajuda, finalment. Llavors, bueno, això ho ha fet com més complicat, no? I al final, doncs, vaig decidir treure'n una mica del seu... Bueno, una mica no, directament, fora del seu camí.
I quan va ser que vas fer aquest clic i que vas decidir deixar de tenir relació amb ell de manera definitiva?
Doncs va ser bastant tard, tenint en compte que tot va començar com als 9 anys. Doncs va ser als 25. Jo ara tinc 29. Als 25 vaig decidir... talla completament. Sí que és cert que l'anava a veure menys, però jo recordo un dia que em va trucar, era un altre cop aquestes converses intenses en el mal sentit, insults i demés, segurament anava begut, i llavors jo recordo que anava a casa de la meva parella, li vaig explicar, jo estava molt malament, i ell recordo que em va dir, Lau, crec que has de començar a posar punt i final. Perquè et xucla l'energia i et xucla tot. I és o ell o tu. I va ser una decisió que realment em va costar molt, perquè tenia por que podia implicar per la resta de la família, sentia molta culpa, o no, pensava, ostres, potser puc fer més, potser puc fer una altra cosa, no? Però, bueno, al final... Pues, vaig veure que...
Abans de voler trencar la relació amb ell, la família... perquè és dit, em feia por i em feia cosa a la família.
Sí.
La família ho entenia o t'insistia perquè mantinguessis amb ell la relació?
M'insistien sobretot els meus avis paterns. En concret, la meva àvia ho va portar sempre molt malament, molt, molt malament. Jo quan la trucava sempre em deia has de venir, no pot ser que trenquis la relació amb el teu pare, ets una mala filla...
No volia acceptar que el seu fill estava fent les coses malament.
I això va ser un problema de base, perquè el meu pare portava molts anys malament i amb una addicció, i en aquella família tot s'amagava.
El sobreprotegien i tot sota la catifa.
Clar, i llavors era la meva àvia entenia no, que jo tenia una responsabilitat amb el meu pare i no al revés. Que jo crec que aquest ha sigut un error de base sempre, tant pel meu pare, que ell sentia que jo com a filla tenia una responsabilitat cap a ell i no al revés, i la meva àvia em deia el mateix, no? Llavors, no entenia, mai ho ha acceptat. O sigui, jo a dia d'avui sí que tinc relació amb la meva àvia i ens truquem, no molt, però vamos haciendo, i sempre, o sigui, no hi ha trucada que em tregui el tema de he de tornar a veure el meu pare, he d'estar amb el meu pare.
Encara avui en dia.
Sí.
Quan dius que preferia pensar que al teu pare li passava alguna cosa, a què et refereixes? O sigui, has arribat a tenir com mals pensaments?
Sí, o sigui, jo recordo algun cop de pensar, bueno, potser és més fàcil que algun dia se'l trobin tirat a algun lloc i llavors ja està, jo no he de decidir, no? Vull dir que...
Tant de bo li passi alguna cosa i s'acabi tot.
Sí, vull dir que jo havia a punt de pensar, bueno, potser és més fàcil, no? I jo no he de fer aquest pas de trencar i, per tant, per la meva família no suposarà... No?
Que dolorós arribar-se, imagina't.
Sí, sí, ja et dic, vull dir que eren com pensaments intrusius, però també hi havia un punt que era tal el malestar que jo sentia amb el meu pare que jo molts cops fantasejava en que em truquessin un dia i em diguessin, no el trobem.
A vosaltres també sí, veig sí. Que tots assentiu. Tots heu viscut, heu conviscut sí. Amb aquests pensaments negatius, catastròfics.
Al final estàs escollint ser orfe.
Clar.
Està viu el teu pare o la teva mare, saps?
Sí.
I també és això que dius tu, és que és aquest pensament de culpa d'estic pensant realment
sí.
Que vull, o que ojalà, hòstia.
Sí. Però és que és normal. Però... Vull dir que hi ha un punt en el que és normal que et vinguin aquests pensaments perquè estàs patint.
En algun moment vas sentir que ningú et protegia a tu, que ningú pensava en tu? Com que tothom pensava la teva àvia amb el seu fill, el seu pare... I ningú pensava en la nena?
Sí, jo crec que...
És la que necessitava protecció?
Sí, vaig tenir una mica aquesta sensació amb la família del meu pare. De fet, farà un any o així vaig parlar amb la meva tieta, que és la germana del meu pare, que ella ara tampoc té relació amb ell. I, de fet, li vaig dir, no, que va ser una conversa també molt catàrtica, on li vaig dir que, clar, li vaig explicar tot el que havia passat de petita i que, en certa forma, havia trobat a faltar algú que m'agafés i em digués «Ei, Laura, què està passant?», perquè s'olorava que hi havia alguna cosa que no funcionava. Mm. I en el cas de la meva mare, és una cosa que hem parlat, jo amb la meva mare tinc molt bona relació, però sí que és cert que ella, de fet, m'ho ha dit molts cops, de que potser m'hauria d'haver tret, bueno, a mi i al meu germà, abans de tota aquella situació, no? Vull dir, hi havia... aquesta, no sé, aquest desig de potser no trencar, no, la relació de no pot ser trencar el vincle amb un pare. Sí.
Vosaltres quina responsabilitat creieu que tenen els adults que formen part també de l'entorn i no acaben d'arrencar-vos i de treure-us d'allà?
No sé, és que és molt complicat, no? I també hi ha, no sé, sentiments, emocions de per mig.
Clar,
sí.
Clar, per part de l'altra part de la família també és complicat, no?, de dir...
Total.
O d'assumir la culpa, que ho has dit tu. M'ha agradat molt el que has dit com abans de la resposta... O sigui, com que ell sabia o ell et feia veure que era les responsabilitats que tu tenies cap a ell,
sí,
però no al revés.
Clar, clar.
Moltes vegades passa això.
Clar, clar.
Que és com, no, tu com a filla o fill em deus tal, i hem de tenir bona relació i hem de... I
has de ser el fill
això.
Perfecte.
Exacte. Sí. Però llavors és com... A veure, vull dir...
Soc jo
tu...
el que estic aprenent de la vida.
Exacte. I tu què has de fer?
O sigui, que m'has de guiar.
M'ha sortit tu al món.
I que al final els adults de la situació són ells.
Sí,
no nosaltres,
quan
som petits.
100%.
I amb això que deies de la responsabilitat, sí, el meu pare molt de temps es va plantejar de demanar la meva custòdia, però la meva mare, cada vegada que el meu pare ho insinuava, li deia que s'anava a suicidar.
Clar.
I li deia, jo em suïcidaré i la nena et culparà tota la vida de no tenir mare. Llavors...
Totes les posicions són molt complicades.
Sí, sí.
Totes les posicions
I a vegades els adults tampoc tenen eines o recursos per fer-ho, no? Vull dir, perquè... O sigui, jo no culpo ni a la meva tieta ni al meu entorn perquè no sàpigués actuar en aquest moment.
No.
I a vegades que la gent no té eines, no té recursos, no? El que passa que, clar, un menor menys encara, no?
Exacte. ara que ja fa uns anys que heu tallat aquesta relació, encara veieu els vostres pares i a la teva mare com a monstres,
sí,
diguem-ne? O hi ha hagut un punt on inclús els veieu, ja amb l'efecte de la maduresa, no?, amb el que haureu reflexionat sobre el tema, després d'haver pres aquesta decisió tan radical, els heu acabat veient com a víctimes?
No,
no.
Tampoc.
Jo,
no.
Sí.
Com els veieu?
Sí. I en el meu cas, sí.
Vale. Doncs, Laura.
O sigui, jo vaig...
Com els veieu ara?
O sigui, ara jo el veig com a víctima de tota una sèrie de circumstàncies, el meu pare. Òbviament no justifica el mal que va fer, no? O sigui, jo he passat de veure'l com un monstre, un autèntico villano, a, de cop, veure que ha sigut una persona que, per tota una sèrie de situacions, que no va tenir ni les eines ni l'entorn adequat per poder afrontar-ho bé, no? Tot i així... No, aquest dic, no?
Comprendre no és justificar.
Ah, exactament, exactament.
Intentar comprendre,
el
tampoc diria que
persona.
Puguis comprendre-ho del tot, però intentar comprendre o comprendre algunes coses no és justificar.
Exacte.
Llavors el meu és com una persona amb problemes.
Sí, exacte.
Diguem-ne.
Però, perquè comprendre com les circumstàncies d'aquesta persona també et fa alleugerir una mica
el
més...
El teu propi dolor.
Sí, totalment.
Exacte. Però... també, o sigui, és molt lícit i estic molt a favor de la ràbia
total,
i de dir, no, és que acarrea con tus conseqüències.
Sí, sí.
O sigui, ets responsable d'aquestes coses. Bueno, llavors, jo també, nosaltres també hem de reproduir les mateixes accions.
Sí, sí.
I,
és una cadena de busca, no s'acaba mai, aleshores.
Bueno, és que, jo crec que tu no ets culpable del que et passa, però una vegada ets adult, tu ets responsable del que fas amb aquesta
passió. Efectivament, completament d'acord.
I el que deies, jo no la veia com un monstre.
Com la veus tu ara?
Jo la veig... és que, honestament, és que ni penso.
Indiferència.
Sí, o sigui, jo, si em demanes que l'analitzi, doncs crec que és una persona que ha passat moltíssimes coses, no les ha volgut acceptar, no les ha volgut treballar, ha abusat de substàncies també i segurament ho seguirà fent, i això també li fa tenir aquestes anades d'olla que té. Però jo crec que és un adult i que en el moment en què es vulgui posar en teràpia i vulgui fer-se responsable, jo igualment no vull saber res, però allà començarà a sanar.
De la mateixa manera que tu també has viscut coses molt dures i les has treballat i les estàs afrontant.
Exacte. Si jo he sigut tòxic en algun moment de la meva vida, perquè ho he sigut segur per tot el que he après a casa meva, jo no ho he justificat amb «ai, és que m'he entrat molt mal en mi casa». No, doncs me lo como, ho assumeixo, ho pateixo, demano disculpes i ho treballo per ser millor.
Exacte, 100%. Jo en el meu cas ho tinc claríssim que no. Tinc claríssim que per la circumstància...
Tu com el veus ara?
Jo el veig un monstre.
Tu encara el veus un monstre.
Sí. Crec que és una mala persona. Clar. Crec que el meu pare sí que té les eines per poder treballar
i
fer, exacte, i fer les coses bé, i no vol. Aleshores, per mi ets un maltractador infantil, ets una mala persona, i això que no, gent que em diu, però si en un futur et demanés disculpes, o en su lecho de muerte, no? Aquesta situació que em pinten molt a vegades. Ah,
sí,
montón,
és que això,
en su lecho de muerte et truca i et diu de fer les paus. Jo penso, és que crec que l'únic que li diria és mora't ja, que el món serà un món millor sense tu.
Nica, estem amb la ràbia.
Vull dir, he transitat per diverses emocions, no? També. Però jo crec que és un punt intermig. Vull dir, el que hem dit abans, sí, ets... O sigui, com el veus com a víctima, i més que víctima, com
pena,
una persona...
Com que sents una mica de llàstima.
Pena. Exacte, llàstima, de dir...
Més que víctima, sentir llàstima.
Que has viscut coses dolentíssimes. A més, jo vinc de Geòrgia, i llavors el meu pare és fill de la Guerra Civil, després de la... tota la caiguda de la URSS, aquestes coses històriques que a mi m'encanten. I van tenir una joventut nefasta, i també a casa el meu avi també era un altre personatge bastant fort. Ara bé, és el que em dèiem abans. Vull dir, llavors jo també ja reproduïa aquestes accions, jo també ja ser una persona de merda. En conclusió, que jo crec que s'ha de trobar un punt mig de...
Que et permeti viure, que et permeti conviure amb el que t'ha passat.
Entendre, però també entendre les teves circumstàncies i les teves emocions, i posar els noms a les coses.
Sí. El Nic ha parlat diverses vegades d'aquest perfeccionisme. En quines conseqüències creieu que ha tingut per vosaltres en el vostre àmbit personal, en el vostre àmbit professional? O sigui, com cosetes que diguis, és que això em ve d'aquí.
O sigui... Per començar, a nivell de salut, moltes. O sigui, per una banda... Bueno, de fet, vaig desenvolupar un trastorn de conducta alimentària, he estat amb ansietat, i després molts problemes digestius, que, de fet, el tema digestiu va ser una cosa que va començar ja de ben petita, que quan van començar a haver problemes amb el meu pare, jo tot ho somatitzava amb la panxa. Deixava d'anar als patis perquè em marejava. O sigui, eren marejos que no tenien cap explicació física, sinó que tot era emocional. Sí, i sobretot també, com el que deia també Nica, que el tema del perfeccionisme, o sigui, super autoexigent, però... molts cops com molt autodestructiu. Uh-huh. I a nivell personal jo ho he vist molts cops a nivell de parella. Jo vaig tenir també una època que era també molt destructiu tot, la meva, no, la meva relació amb els altres, i sobretot a nivell sexual, no? Que això, per sort, amb el temps doncs, s'ha anat corregint, no? Però que tot partia doncs, d'un dolor que jo portava dins de tots aquells anys, i que bueno, doncs s'ha manifestat de moltes maneres i en molts àmbits.
Jo, depressió i ansietat, i sobretot, que és el meu tema, el complex que veig les relacions. A mi qualsevol tipus de relació amb una altra persona em sembla molt complex. És que arriba un punt...
Sigui
que...
d'amistat com de parella, no? Vols dir qualsevol vincle.
Tot, i aquí amb vosaltres, eh? Tipo, no, el meu cap no processa les relacions, no les acabo d'entendre. I estic treballant perquè és el que dius tu, no? La hipervigilància, el sobreanàlisi, tota la zona. Hòstia, hauré dit això, ha fet mal a aquesta persona, l'hauré fet mal, l'hauré ofès, no? Si canvio aquesta part de la meva personalitat, llavors tal... Per això, tot això ja ho tinc bastant treballat, llavors estic en el següent procés. Però també he tingut relacions tòxiques on he sigut jo la part tòxica, perquè és el que he après a casa meva. A casa meva eren crits, eren faltes de respecte, si havia de volar un bol al cap entre ma mare i el seu nòvio, volava. Era, no sé, tot el que dius tu, destrucció, sempre estava enfadada, sempre estava a mira. No sabia, no sé, no, he après fa molt poc el que és l'amor, estimar. Estimar per estimar, perquè estimes, sense necessitar. És, no sé, jo crec que m'ha afectat en tot en general.
I ara que dius que estàs una mica millor i que estàs aprenent totes aquestes coses, sí, com et sents? És com si haguessis trencat una armadura.
Em sento un pau, em sento superbé. Saps? Les relacions que tinc a la meva vida sé que són perquè, per qui soc, perquè soc bona persona. He après també que soc una bona persona, però que tenia un, com un disfraç, una disfressa d'un monstre, saps? Era el monstruito, ara soc jo. I com més em, mostro jo, més m'estima la gent, llavors cada vegada estic com més còmoda també amb mi, amb la meva personalitat. Em sento bé. No sé, em sento un pau.
Que guai.
I tu, en quin punt estàs?
Ostres, jo ara estic molt amb el tema dels límits. Em costa horrors posar límits. I ara...
Amb les parelles, també?
Ara, mira, amb la meva parella actual, que mira, li dono les gràcies perquè, bueno, és increïble, em s'ha portat molt bé i amb ell sí. O sigui, amb ell sí que sé posar límits i tenim una comunicació boníssima perquè ell s'ha encarregat molt, ja quan vam començar jo li vaig explicar com... tot, perquè ell ve d'una família perfecta, estupenda, que això també va ser un tema, però bueno. Yeah. I jo no, i ell m'ha sabut portar superbé i sempre que em veu com insegura o qualsevol cosa, ho recondueix molt bé, sap donar-me seguretat, no es cansa d'aprovar-me tota l'estona o d'afirmar-me que tot està bé. No?
Sap i entén el que necessites.
I sobretot, on tinc més problemes amb els meus amics, perquè els meus amics m'han salvat la vida mm-hmm. en tots els aspectes, habidos y por haber. I ells em coneixen, saben com sóc, però tot i així sóc com incapaç de... Si algú em molesta o algú m'enfada... És un tema que m'he de treballar molt, he de donar-li moltes voltes per comunicar, dir, potser sí, m'he molestat això
molt
que has fet. O sigui, enfadar-me tranquil·lament amb els meus amics, com podia, d'adolescent potser podia fer més, ara impossible.
Sí.
Dic, no em puc quedar sense els meus amics per res del món.
No voleu que s'enfadin amb vosaltres exacte, i que s'apartin i que us abandonin.
O sigui, és que fa por perdre els vincles.
Exacte.
O sigui, ara jo també em trobo una mica en intentar entendre que no tot per res es trencarà. Però sí que he tingut molt aquesta sensació, inclús amb ma mare, o sigui, de dir, merda, ja està, ma mare ja no vol ser ma mare. Sí. Ja, vull dir que m'és molt fàcil imaginar-me, no?, el que es puguin trencar.
I què diríeu que us ha salvat d'alguna manera, no?, o que us ha donat aquest amor que us ha faltat a casa? Amb qui l'heu trobat?
La família escollida, completament.
La família escollida.
Clar.
Les amistats.
Sí. Són el... Bueno, almenys per mi són el pilar de la meva vida ara mateix.
Sí.
Llavors, clar, d'aquí també, com que veus tot molt fràgil, no?, que realment no ho és.
Clar.
Sí, però són aquestes coses, aquests monstres, no, al cap de dir, no, vigila, i no sé què, i si dius això, i si dius que no, i si no sé què, llavors ja no t'estimaran, o et deixaran de tal. Però clar, sí, són anys de teràpia, suposo.
Sí, és un procés de construcció total. Sí.
Abril.
Jo et diria que jo.
Tu mateixa.
Sí, perquè sí. Jo, per exemple, en la família de ma mare no en parlo, ells no volen saber res de mi. Tampoc volen saber res de mi mare, però tampoc de mi.
Molt bé.
No entenc tampoc per què, però...
Equilibris estranys.
Ja vaig deixar fa molt de temps de fer preguntes. Però jo et diria que jo, perquè jo un dia fa... Bueno, jo fa 10 anys o així que m'estic tractant el cap jo sola. I un dia vaig entendre que el meu cap havia de ser el lloc més segur del món. I que una vegada fos el lloc més segur del món, a partir d'aquí podia confiar en mi i podia amb el que fos. Llavors sí que és que tinc amics, però per exemple jo tinc amics molt recents. Sí que tinc 2 o 3 persones que fa molts anys que estan a la meva vida... Uh-huh. Però la persona que més temps ha estat amb mi, que més em coneix i que més em cuido i que més m'estimo, sóc jo, 100%.
Ara, en aquest moment, si penseu en que mai més tornareu a parlar amb el vostre familiar amb qui heu trencat, què sentiu?
Pau.
Pau.
Sí. Espectacular. Sí. Ojalà.
Sí.
Exacte. Ojalà no aparegui mai.
Literalment.
Literalment, sí. Sisplau.
Pau, i que així segueixi.
Perquè tot i haver-ho trencat, hi ha moments que és com, ai, no sé què, i tens un petit estímul per X persona que tal, que té a veure amb aquesta persona, sí, no? I dius que hi ha alguna cosa que el cor se't rebota, no? Sí. De sobte és com, ai...
Sí, jo és que crec que també molta gent es pensa, no?, que el fet que no vulguis tornar a tenir contacte amb aquesta persona és una cosa que et podrirà per dins, no? I en el fons és tot el contrari, o sigui, és pau, és serenor i és tranquil·litat i de cop s'obre una esperança, no?, a poder generar una nova vida, no?, fora de tot allò.
És que jo tinc molt clar que el dia que la meva mare trenqui amb la parella que té ara o la que tingui després d'aquesta o la després d'aquesta i es trobi sola, vindrà a picar-me a la porta. I jo sé que aquell dia arribarà i jo... No em sento gens malament de dir, és que m'és igual. Perquè, o sigui, no ets la meva mare. I tu ets la primera que m'has d'entendre. Mm-hmm. Perquè no ho ets.
Tu t'has generat ja aquest escenari i com
reaccionaries. Sí, sí, totalment. I no, no. I tothom, no? Suposo que us pregunten, no, però i si li passa?
Sí, sí.
Bueno, i
sí.
El que em pot, el que em sí, pot haver passat sí. A mi els últims 4 anys que no saps res sí, a mi sí. I tot el que m'ha passat abans?
100%, 100%.
Per acabar, què els diríeu als joves o les persones que poden estar escoltant aquest episodi i estiguin en una situació familiar?
O sigui, jo crec, simplement com a idea, que la família no és una institució sagrada.
Ah, exacte.
Vull dir, la pots trencar, pots fer el que vulguis, no? Vull dir que crec que fa por precisament trencar aquests vincles perquè hi ha aquesta idea de sacralitat, no? Amb la família, algo intocable, i no és així. Vull dir que diria això.
Jo diria que no estan sols, que potser no trobes el teu amic ni el teu veí que li passa, però que aquí som quatre i que et pots ficar a les xarxes socials, que hi ha milers de persones que els hi passa, que no esteu sols, que no us sentiu culpables i que és un procés llarg. Total. Que no vulgueu apressurar res, perquè quan arribi el moment on estigueu preparats, sabreu el que heu de fer.
Totalment.
Jo precisament volia... O sigui, jo diria això, que facis el teu camí i que serà més llarg o més curt, hi haurà més traves o menys, pedres més grans, pedres més petites, però jo confio molt també en el destí, o més que en el destí, en què les coses bones arriben i per la gent que realment vol el bé i vol aconseguir estar en pau i perquè vol fer les coses bé, crec que realment arriba un dia en què aquestes coses passen i trobes el que tant desitjaves, no? Que en aquest cas, doncs, per exemple, seria pau, harmonia, calma, tot i altres coses, no? Jo diria això, que es confia en el camí de la vida, que segur que portarà coses bones.
Jo diria que si ara senten que la ferida està molt oberta i que és algo mal que no podran viure i de més, la ferida cicatritza, la cicatriu pot quedar, però queda curada i cicatritzada, i que faran vincles que potser no són la família de sang, però que faran vincles que seran més forts o millors, inclús.
I que també els faran sentir bé.
Ah, exactament. Exacte, 100%.
Total.
Moltíssimes gràcies per compartir tot això amb vosaltres.
Moltes gràcies.
Un gran plaer, una gran sort escoltar-vos. Moltes gràcies.
Gràcies.
I ara una entrevista amb la Belén Barenys per seguir parlant de família, que és un tema que no s'acaba, estimada.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Avui m'acompanya al sofà de la Tabarra una personeta estimada i estimadíssima. Moltes l'haureu vist perquè en el meu cap gairebé la majoria de persones que escolten o que miren la Turra han anat al teatre a veure Derecho a Pataleta, han anat al teatre a veure Del fàndom al troleig, hauran vist si no són fans i seguidores d'Autodefensa. No s'ha de ser molt intel·ligent per pensar i veure que tindrem Belén Barenys per molt de temps. Belén, benvinguda.
Gràcies.
Deixa'm que comenci a parlar amb tu de la teva faceta com a mare, també, i de la maternitat, perquè, clar, és molt curiós perquè actualment la majoria de converses de ties de la nostra generació, etcètera, giren entorn a les maternitats tardanes, les maternitats que potser no arriben, un desig de ser mare que no sabem si es complirà, un context difícil. És com, no?, com una boira al voltant de la maternitat. En canvi, tu vas ser mare jove. No, tot el contrari, mare jove. Quan vas saber que estaves embarassada, que tenies 22...
22, sí.
22 anys, què va ser com... Si recordes els primers dies, què et passava pel cap?
És com que jo tenia aquesta cosa de pensar... No té cap sentit que jo ara sigui mare, a més en el moment professional que estava. Estava escrivint Autodefensa, estàvem amb Rigoberta, tal... I vivint la joventut, sortint molt de festa, tal... I jo pensava, no té cap sentit, però alhora tenia com... O sigui, la part racional em deia això i tenia una part més com d'intuïció loca que em deia que sí. Aleshores, va ser com molta batalla, però, no sé, jo realment em moc molt com per impulsos i per intuïcions rares. Sí, instints. I aleshores... va ser molt, pues no sé, molta feina com d'escoltar les dues parts i dir, bueno, voy con el instinto. No va ser un moment concret. Ens vam anar amb el meu nòvio de viatge a Formentera, que ja teníem com el viatge planejat i ens va servir com per pensar a veure què onda.
Jo pensava que tornaria de Formentera amb una senyal... O sigui, jo pensava que tindria una senyal divina, saps? De les coses. Estava allà amb el tarot, Deepak Chopra, no sé què, en plan que Dios me manda una senyal. Però clar, Dios no envia ninguna senyal. Horrible. No va haver-hi cap senyal. Aleshores, no sé... No va ser un moment... Me'n recordo que va haver-hi un dia ja a Barcelona que vaig quedar amb la meva cosina i amb l'Esteban i vaig parlar amb ells, que ja tenien un fill... Mm. I no és que em convencessin ni res, però sí que recordo que després d'aquella conversa, d'alguna manera ja vaig dir, bueno, és que crec que ja sé cap on està inclinada la balança. Crec que em va motivar d'alguna manera tenir un referent com la meva cosina, saps, que era artista i que l'estava petando i tal, tenir un fill petit, no sé què, i crec que en general com el seu referent com de ser una persona, això, artista i mare, i que ho pot fer, vaig pensar... Pues jo també podré. Uh-huh. El que passa que després per mi va ser més difícil. però crec que va ser una mica això, en general.
Ara que et deia tot això de les maternitats tardanes i tal i qual, tu hi ha un punt on escoltes aquestes converses, que suposo que les teves amigues les tenen, o quan escoltes podcast o quan totes aquestes coses, i penses, mira, jo m'ho he tret a sobre.
Sí, salvada. Sí. És que ho penso salvada. Un munt. O sigui, a moltes turres que parleu d'això, em sento tu, tan ja. Salvada... Tan salvada, sí, com de que ja no tindré...
No tindràs aquesta pressió.
No tindré aquest problema més endavant i de que ja ho tindré fet. Mm. Em sento molt alleugerida en aquest sentit.
La veritat és que noia.
Perquè jo crec que hagués volgut ser mare igualment en un futur si no ho hagués sigut tan jove. I clar,
potser t'haguessis trobat doncs, amb aquests dilemes i amb aquests problemes.
Sí.
Abans ho deies, que al moment en què et vas quedar embarassada estaves amb el projecte de la Rigoberta i estaves escrivint Autodefensa i de fet va sortir Autodefensa, que va ser un èxit increïble. Tothom la veia, tothom parlava d'això i com diguem-ne que assegurava un camí per davant, no molt prometedor, per vosaltres. Què és el que més et va fer... O sigui, entenc que això també et va fer dubtar i et va fer tenir por, no?, de dir, ara pararé?
O sigui, és una cosa que a posteriori jo crec que sí que m'ha anat tocant després de... O sigui, ja després d'haver sigut mare i tal, sí que una mica aquesta sensació d'oblit, però en realitat no només per lo professional, sinó per lo personal també, que ja desapareixes d'eventos i festes i coses que et perds i...
I de cercles.
Sí, però no, de priori no, tampoc era una por de deixaré de petar-la, perquè és que en el fons, o sigui, tampoc ha sigut mai el meu objectiu petar-la, saps?
Hi havia alguna por que fos molt gran i després, vista en perspectiva i ara, s'hagi fet molt petita, tipus, buah, això em preocupava molt i després no n'hi ha per tant. O això em feia molta por perdre-ho i després no ha sigut tan dur.
Ja. No, jo crec que sí. Jo crec que més o menys totes
les pors
es compleixen una mica. És que no teníem pors molt concretes. Era com una incertidumbre de no sé incertesa. Realment què serà això. Sí, era aquesta incertesa de no sé què serà. I després, clar, sí, és un tsunami, tot es descol·loca. També jo concretament ho vaig viure malament al principi. Però també és fort perquè la vida després... realment es recol·loca i es va recol·locant tot. I ara, ja passats 3 anys, em sento que, bueno, se dice pronto, són 3 anys que, bueno, és
molta
temps.
Molta feina i molt treball.
Sí, però em sento en un punt molt més...
En pau.
Sí, molt més en pau, com ja amb el castell una mica reconstruït una altra vegada, saps?
Quan et vas quedar embarassada, quina va ser la posició de la teva família?
El primer impacte, la meva mare sempre m'ho nega, però la meva mare estava una mica en xoc, en plan... Bueno, estava una mica en xoc, en plan, hòstia, estàs segura, tal, no sé què, perquè jo ja els hi vaig comunicar quan...
Quan ja havies pres la decisió.
Sí, amb la decisió presa i tot. I el meu pare, en canvi, que em feia com més por dir-li, va estar super, super emocionat. El más emocionado, va estar molt content... Sí, perquè el meu pare li encanta ser pare, saps? Li encanta la família i aleshores va estar supercontent.
Haig de dir que prendre la decisió de tirar endavant un embaràs jo crec que és una decisió superíntima, superpersonal, supercomplexa, però sí que és veritat que en aquell moment va coincidir més o menys, no?, amb l'explosió del projecte Rigoberta, sobretot amb el moment del Benidorm Fest i d'Ai Mamà. Tu creus que això d'alguna manera et va influir, també?
Ja, no ho sé, pot ser que sí. pot ser que de manera molt subconscient, sí. Sí, o sigui, jo...
Potser era aquella, no estava Formentera la senyal, potser era aquella.
Clar. Sí, jo em veig en perspectiva i em veig que realment vaig ser com ingènua, saps? De pensar, la meva cosina com li ha anat superbé, a mi m'anirà superbé, o sigui, com m'ha anat bé també la maternitat, però que vaig ser com ingènua també de... Però perquè justament per aquest èxit i tot això i tot aquest moment d'abundància, jo estava també com optimista amb la vida. Bé, bueno, en general sóc optimista,
confiada,
saps?
Confiada. Bon moment.
Estava confiada, en plan... Doncs podem amb tot, tot és possible...
I has pogut, eh?
I he pogut, sí,
sí. Pogut, realment.
Sí, 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 sí.
Has pogut amb tot. Tot i això, evidentment, hi ha parts difícils. Tu dius, ai, després ha sigut més difícil, després m'ha costat una mica. Què ha sigut com el més difícil, l'hòstia més gran?
Jo crec que és la pèrdua d'identitat en general, però que això em passa a mi, crec que li passa a tothom que és mare, saps?
Independentment de l'edat.
Sí, perquè sobretot al principi, el primer any, tal, quan són molt petits i no fas gaire res amb la teva vida, saps? I de cop perds molta vida social, de no poder anar als llocs, tal. El cos, a part, et canvia una barbaritat. Aleshores, hi ha com uns anys, fins als 2 anys, jo crec, de reajustament, de... No tinc ni idea de qui sóc. O sigui, com sento com si m'hagués buidat per dins, saps? I ara, i a part, sense feina, saps? Bueno, o amb menys feina que abans, qui sóc, saps? I això és com la part, jo crec, més difícil de reconstruir.
De fet, tu has explicat en alguna entrevista que això et va conviure amb una depressió.
Mm-hmm. Bueno, i ja és que només l'estar embarassada, en realitat, va ser un canvi molt radical de vida.
Estil de vida.
D'estil de vida, de, per exemple, deixar de sortir de festa, saps? Bueno, perquè jo crec que a vegades sortim de festa compulsivament, sí, també, i tapem cosetes, i de cop, quan deixes de sortir de festa, jo crec que veus les cosetes més de cara, saps?
Teràpia de xoc, això.
Sí, i crec que van venir també els fantasmes de tota una vida, uh-huh, perquè quan el cos t'obliga
a parar
totalment, i els últims mesos a parar 100% perquè no te puedes mover, perquè estàs com una balena, doncs t'obliga a mirar molt endins i, clar, òbviament allà surten coses.
I quan parles, sempre que es parla de crisis d'identitat i pèrdues d'identitat, que tots, qui més qui menys, en alguns moments de la vida ho hem pogut viure, però és veritat que moltes dones que es queden embarassades després tenen un fill, és com la crisi d'identitat, no? Les meves amigues que han sigut mares també diuen això. A què es tradueix concretament? A no saber què fer amb la teva vida, no saber què t'agrada, o sigui, com estic tan aïllada, no? O tan posada amb la maternitat que no sé ni de què esteu parlant, ja no miro TikTok, saps? És desconnexió. Yeah. Què és la pèrdua? En què senties tu més aquesta pèrdua d'identitat?
Ja, sí, jo crec que hi ha una part social de com que no estàs tant en el dia a dia dels grups, et perds moltes coses, després, clar, deixes de tenir com moltes coses en comú amb els amics, clar, que després tot es recondueix i tal, però d'entrada és com un xoc gran. També jo he sentit com molt de pudor a vegades de parlar de la meva filla amb els meus amics, tal, no sé què, al principi és com que... No sé, pensava, no tinc res interessant a dir, saps? Aleshores, això em frustrava molt, com pensar això, que no tenia res interessant, però també és com fins i tot la roba, saps? Que he estat molt temps en plan, no m'agrada la roba que tinc, o sigui, com no sé, ja no em van bé cap texar, o sigui, he d'abandonar els texans per sempre. Jo crec que va ser com una cosa de... com que ara soc mare, ja he deixat de ser guai, saps? Perquè, clar, estic allà immersa con un bebé, no sé què, i ja no sóc guai, totes les coses que em feien guai ja no hi són, saps? Però, bueno, és després... O sigui, ara ja sí que sento que estic en un punt on m'he empoderat més de sentir-me guai.
I tornes a ser guai.
De tornar a sentir-me
guai.
Ets
una mare guai.
Integrant, que sóc mare, sí.
Ets una mare guai.
Sí.
Mira, hi ha coses que diuen com de que passen amb la maternitat, i volia saber si en el teu cas també ha sigut així. Hi ha qui diu com que hi ha una cosa guai de ser mare en un món i en un context i en una societat en la que tendim molt tots a l'individualisme, mirar-nos al malic, a la cultura del jo, com que mola que deixes de posar-te tu al centre, deixes de donar-te tanta importància, deixes de prestar-te tanta atenció, deixes de pensar tant en tu mateixa. Això és així? T'ha passat?
Sí, 100%. Confirmo.
Confirmo.
És això, passa per una mini-destrucció del jo. Clar. Que pot ser dolorosa. Però un cop a través de la pitjor part, jo crec que és xulo i és un aprenentatge de la vida, que no, suposo que no el pots fer de cap altra manera. I per mi és molt progressiu, saps? O sigui, hi ha gent que no li agrada molt l'etapa del bebè. Uh-huh. A mi no m'agrada molt l'etapa del bebè. I crec que està superbé també perquè... O sigui, dir-ho, perquè hi ha molta gent que és com... que amb els bebès ja està com... on fire d'amor. I jo me l'estimava quan era un bebè, però no... no sentia coses tan, tan fortes. Bueno, potser també perquè jo no estava bé, però crec que li passa a molta gent de no sentir coses tan, tan fortes quan és molt petita, saps? I cada cop, a mesura que va avançant, que va creixent, que va parlant... per mi cada cop és millor i és més guai. I sento que només anirà cap a dalt.
Uh-huh. A tu t'ha anat bé tornar a treballar?
Clar, sí. És que jo, en el meu cas, la meva feina m'encanta, sí. 100% m'ha anat superbé treballar. També és que, a més, amb la feina doncs fas amigues o treballes amb amigues o tal, i aleshores és un doble pack, saps? Que treballes i, a més, socialitzes una mica, que són, que també ho necessites molt durant la maternitat. Aleshores, 100%, a mi bueno, em salva molt la meva feina. M'encanta, sí.
I amb la parella? Que és com el més complicat de gestionar amb una criatura. Cada meu ser un bon viatge.
Melonazo. Tot depèn dels casos.
En el teu cas.
La logística, per exemple, és molt complicada en el nostre cas, perquè ell també és com una mica d'aquest món, i aleshores pues els dos tenim horaris de vegades treballar de tardes o de nits o d'estar fora, no sé què. Això és una cosa complicadíssima. No sé, són moltes coses. És també una petita mort de la parella.
Clar.
Com de despedir-te dels nòvios que éreu i del que fèieu sent nòvios, i és com tornar-se a trobar... L'altre dia el Carlo Padial, en el seu podcast, deia una reflexió que em va fer molta gràcia, que és que quan ell també té fills, quan s'anava a sopar amb la seva dona, era com tot... acabava sortint tot fatal perquè era forçat, era com... No, saps? Era una situació que intentaven com ser romàntics i acabava tot sent forçat perquè ha sigut tan complicat trobar una cangur, no sé què, tal. Hem d'estar a casa a les 11.
Que la màgia es mata.
Sí, aleshores, és veritat. O sigui, em vaig identificar molt amb aquesta cosa de que a vegades et veus intentant com reconstruir les coses i veus la cosa com forçada, rara, o tota la feina que s'ha de fer cites. Però el bonic és estar-ho intentant. Jo el veig a ell com a pare i se'm cau molt la bava. O sigui, ara m'enamora molt aquesta faceta d'ell. Uh-huh. Sí.
Mira, avui a la tertúlia hem parlat de famílies. Uh-huh. Tu, ara ja parlant de la teva família, ja no Belén com a mare, sinó la teva relació amb la teva família en general, amb els teus pares, família, cosins, tal. Quin espai li dones a la família? Quin espai ocupa la família? És important per tu? Està bastant com el centre de la teva vida?
Doncs ara mateix més, clar... o sigui, durant uns anys més previs, com d'adolescència i joventut, vaig tenir la típica època de distanciar-me una mica dels meus pares, tal. Però, clar, ara, tenint jo una filla, això és una cosa que m'ha fet com tornar-me a trobar-me amb ells molt, i també perquè ells també m'ajuden a cuidar la meva filla i tot això, i aleshores... Ara sí que estan més presents de lo que estaven quan tenia 20 anys.
I en general, tu comparteixes valors amb la teva família o t'hi allunyes més?
No, zero.
A zero, eh?
O sigui, molt poc. No, clar, la meva família és com... o sigui, els meus pares són com de dretes, conservadors...
Pare i mare.
Sí. El meu pare segueix una mica allà. O sigui, els dos han obert la ment molt des de que eren petits fins ara. Vull dir, hi ha molts temes que, jo què sé, jo recordo com que eren molt homòfobs, saps? Quan eren petits, com sentíem com comentaris, que era com uau. I després, amb els anys, pues, s'han anat trobant amb casos propers i han hagut d'obrir la ment, saps? Però sí, són uns pares bastant conservadors, tal, anàvem a missa tots els diumenges, d'aquest flow. Aleshores, jo, a mesura que he anat creixent, doncs he agafat el cantó contrari i clar, és una petita batalla.
Això et va influir a l'hora de tenir els fills jove?
No, jo crec que no. Jo crec que no. O sigui, jo crec que, de fet, justament, en el meu cap, el tenir fills com quan no tocava, tenia més a veure amb la meva part punky i rebel que amb l'herència conservadora, saps? Jo crec que la cosa de la religió, ja quan vaig començar a ser gran, ja no...
No els hi compraves.
Voler anar-hi, era com... Jo recordo de les primeres discussions així fortes amb mon pare, era quan jo ja tenia com 16 anys i ell volia que anéssim a missa els diumenges i jo m'hi negava i teníem com unes discussions. I això ja va ser el primer lloc per on vam trencar. I després ja també amb la qüestió política, sempre, o sigui, a mesura que m'he anat fent gran, hem anat xocant moltíssim. Jo vaig entrar a la Facultat de Filosofia just l'any que va passar l'1 d'octubre i tot això. I clar, tota aquella època que jo tenia, doncs això, 18, 19 anys, els presos polítics, no sé què... és que era un debat constant amb el meu pare, sobretot, on ens hi trobàvem molt poc. O sigui, ara ja és com que intentem evitar el tema polític. Aquest any me'n recordo que la detenció aquesta de Maduro va coincidir com 2 dies abans de Reis, i quan vam arribar al dinar de Reis va ser com, mira, papa...
No parlarem
del tema. No parlarem d'això, no tocarem aquest tema, perquè ja sabem que no ens entendrem.
I d'altra banda, el que més t'agrada, tot i que pensin molt diferent a tu i tu pensis molt diferent a ells i no compartiu doncs, aquests valors, què és el que més t'agrada de la teva família?
M'encanta, o sigui... Bueno, per una banda, això que dic que sempre he sentit que el meu germà i a mi ens han estimat... Uh-huh. Hi han estat molt presents. I, no sé, m'agrada que són una mica persons, els meus pares. El meu pare, en realitat, està una mica boig, és com una mica personatge, em venia a buscar el col·le amb un megàfon, saps? Com, és així com...
I et deia la Belina.
Sí, sí, de fer coses així una mica loques. No té vergonya de res, mon pare, saps? És com...
Això ha sortit una mica d'ell.
Sí, 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 és que crec que m'assemblo bastant a ell. És molt personatge i això m'encanta. I la meva mare és que no se n'adona i també és molt personatge. És molt carinyosa. I jo recordo com una infància molt, molt feliç als sopars, per exemple. Mon pare era molt graciós i que tinc un germà que, no sé, tinc com moltíssima sort perquè som com bastant almes gemeles. Clar, també és això. Després creixes i dius... Tot això, saps? El col·le de monges, tota aquesta merda que he tragat... realment te n'adones de lo fort que ha sigut tot allò i que no és lo normal, saps? I costa una mica com d'acceptar, però després ho penso i en realitat jo en aquell moment vaig ser feliç, saps? Vaig ser feliç en el meu col·le, vaig ser feliç en la meva infància. Mm-hmm. Simplement m'he fet gran i he decidit que no seguiria aquest camí.
De fet, tu tens una part com així, com rebel. Creus que t'ha condicionat també la família de la que vens? A l'hora de ser més punky, més rebel, més irreverent... O sigui, ha marcat la teva identitat, també.
Clar, jo crec que sí, 100%. Per això, en certa manera... em sembla bé perquè crec que m'ha donat un matís de... Mm-hmm. El personatge, saps? De,
sí, sí.
De que no tindria aquest impuls si no hagués, si hagués crescut en un ambient molt més d'entrada progressista o artístic, o no ho sé.
Mira, Belén, per acabar, quan va venir aquí la Paula, la Rigoberta, va haver un moment on, parlant de tu, es va emocionar. Es va emocionar.
És veritat.
Boníssima. En plan, com de la relació... Bueno, com parlant de lo que significaves tu per ella. Què ha significat per tu la Paula, com al llarg de la teva vida?
Tot, és que molt. És que he tingut tanta sort, o sigui, jo de vegades, de veritat, penso en l'univers com que m'ha col·locat unes persones al voltant que penso, uau, no sé, em sento molt afortunada. Ha sigut molt referent per mi. És que ja de petita, tot això que et dic de la família conservadora i no sé què, tenia una cosina gran que feia teatre i que tenia un grup de música com així molt...
Que trencava les normes.
Sí, molt trencador, tal. Uau, per mi era com... No era conscient de petita, en plan de... Jo vull també ser artista, com no ho pensava, però sí que era... És com un gran referent que jo crec que si no hagués estat... no sé si se m'hauria acudit tant anar per aquest camí o anar-hi d'aquesta manera. I després que... Bueno, és que sento que li dec moltes coses, no? M'ha introduït... Va ser ella qui em va introduir també al món del teatre i em va fer conèixer la Berta i la Lola i totes aquestes. El fet d'incloure'm al projecte Rigoberta... És que la Paula és una persona... és una persona molt guai. O sigui que la... No sé, ella sí que té la pau interior. O sigui,
ella s'ha il·luminat.
Ella sí que està il·luminada, però fins i tot quan no està il·luminada ja està pitjor. Té com un... O sigui, jo aprenc moltíssim de la vida, saps? Sap molt de la vida. És com una persona molt sàvia. Aleshores, sempre com grans decisions i coses, sempre és un encert consultar-ho amb la Paula.
Ho transmet, eh?
A què sí?
La persona que ho transmet.
És que és una persona molt heavy.
Si la Bim va arribar un dia que veu aquesta turra, quin missatge li enviaries?
Què li diria? És que estic com patint, ja estic com demanant perdó, en plan, jo li diria en plan, espero haver fet tot bé, filla meva, he fet el que he pogut.
Alguna cosa de la que estiguis segura, encara que sigui, tanca els llums al sortir del lavabo.
Que també va... No, doncs pues que s'ha... El més important és ser bo amb els altres. Si pot ser integrar la cultura a la teva vida d'alguna manera, ja et farà molt feliç. I passar-s'ho bé. Jo ara estic molt en que és molt important transmetre-li que s'ho ha de passar bé a la vida, que és el més important. Perquè ara, a vegades, també hi ha com molt aquesta cosa de que se'ls ha de transmetre un valor molt important com de la responsabilitat, per exemple, i no estic d'acord. O sigui... És clar que s'ha de ser responsable i no sé què, però no és un valor que a mi m'interpel·li moltíssim com a important a la vida. És molt important disfrutar el màxim que es pugui.
I molta gent després se'n penedeix de no haver disfrutat prou. Ningú se'n penedeix de no haver treballat prou. No? O sigui, com, jo crec que ningú arriba al lecho de muerte i diu hauria d'haver treballat més.
Clar.
Hauria d'haver sigut més responsable. No, la clar. Gent diu m'hauria d'haver passat millor.
Sí, sí.
I ja està.
És molt bàsic, però doncs, és el que intueixo doncs, que doncs, poden ser... I que espero haver-ho fet bé.
Doncs li has donat un gran missatge, jo crec, eh?
Espero que sí.
Moltes gràcies, Belén. Ha sigut un plaer tenir-te aquí.
Mejor bé, un plaer per mi també està.
I a tu també, estimada. Fins la setmana que ve.